mañana.
COPE Vinaròs.
Estar informado.
Hola, què tal? Molt bon dia. Salutacions cordials. Soc Laura Puig i estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Avui és dijous 10 de desembre i tenim per davant una hora per a contar-te tot el que passa al teu voltant, a la teua comarca. Encetem la mañana de COPE en el Maestrat. Benicarló i més concretament l'Ajuntament ha donat un pas més de cara a l'aprovació definitiva del Pla General d'Ordenació Urbana que porta més de 12 anys en tramitació. L'alcaldessa Charo Miralles passarà avui pels nostres micròfons per a contar-nos en què consisteix l'informe de sostenibilitat ambiental o document d'avaluació estratègica i que ha de suposar un pas definitiu per a l'aprovació del Pla General d'Ordenació Urbana. Divendres es donava llum verda al pressupost de Vinaròs per al proper exercici i avui volem conèixer una a una les principals partides d'aquest document i ho farem amb la persona encarregada de gestionar-lo, és a dir, la regidora d'Economia i Hisenda a l'Ajuntament de Vinaròs, Maria Cano. Actualitzarem, com sempre, les notícies a la una de la tarda i a la tornada et donem tots els detalls de la Fira Agrícola, Ramadera i Multisectorial de Benicarló, que tindrà lloc aquest cap de setmana i que està organitzada per la confraria de Sant Antoni Abat. El seu president, José Vicente Coll, ens farà 5 cèntims al voltant de la mateixa. Arriba el Nadal i a la farmàcia Roca de Vinaròs engeguen una iniciativa solidària de la que avui en parlarem amb el farmacèutic David Roca, que a més és el president de la Fundació El Alto i ens contarà com podem ajudar a la gent d'Uganda. De seguida entrem en matèria, però abans repassem en titulars l'última hora informativa. L'alcaldessa de Benicarló, Charo Miralles, confirma que l'Ajuntament està a punt de publicar la licitació del document d'avaluació estratègica que ha de servir per avançar en la tramitació de la modificació del PGOU, que s'allarga més de 12 anys. La licitació tindrà un preu de 100.000 euros més IVA. Sobre l'opacitat que denunciaven els veïns de la Costa Nord, Miralles diu que s'ha posat en marxa una comissió de seguiment del PGOU, una comissió de treball amb una àmplia representació política i tècnica. A més, està estudiant la creació del Consell d'Urbanisme. La colònia Europa de Vinaròs ja compta amb un parc infantil i il·luminació renovada. La instal·lació d'un parc infantil homologat era una de les demandes reiterades pels veïns. Compta amb tres elements, un tobogan i dos gronxadors amb tanca i paviment de cautxo. A curt termini es realitzarà un repintat dels espais vials per tal de posar solució als aparcaments mal senyalitzats que impedeixen el pas d'altres vehicles. També s'ha instat a l'empresa encarregada del servei de recollida d'escombraries a que realitzi de forma eficient el buidatge de contenidors. El restaurant Raffaello Cristalero rep el diploma del premi a les tapes més votades en la ruta de la tapa de Vinaròs 2015. Les tapes servides van ser delícies farcides de foie, formatge de cabra i figa de temporada amb reducció de peix i pols de crispetes i croquetes de polpa a la gallega sobre cruixent d'algues marines i van aconseguir un 25% dels vots emesos pels participants a la ruta. Esports. Peñíscola acollirà la primera cursa de l'any de la província, una 5K en circuit urbà, el dia 2 de gener. Així ho anuncia la regidoria d'esports de l'Ajuntament de la ciutat, juntament amb l'organitzador de l'esdeveniment, que és el club esportiu Team Evasion Running de Castelló. I nova campanya per a captar socis i abonats del Peñíscola Rea Medi Futbol Sala. Des de 20 euros es pot accedir als partits de la segona volta de la Lliga Nacional de Futbol Sala. Són les 12:34 del matí. Fem una ullada al temps i també a les temperatures, gràcies a la informació que ens aporta cada dia meteoclimàtic.net. A Vinaròs la mínima ha sigut de 9 graus i la màxima es situa al voltant dels 14,7. A Benicarló els termòmetres marquen una mínima de 8,7 i una màxima de 16,2, mentre que la càmera ubicada al Gran Hotel Peñíscola enregistra una temperatura mínima de 8,9 i una màxima de 16,5. Si ens desplacem cap a Morella, hi hem tingut una mínima de 3 graus i una màxima en aquests moments de 9,2. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà divendres cel amb intervals nuvolosos a l'àrea litoral, temperatures lleugerament més baixes que les d'avui, amb una mínima de 10 graus i una màxima de 15. A l'interior demà tindran el cel nuvolós a primeres hores del matí, però després sortirà el sol. Les temperatures baixen un poc respecte a les d'avui i es situaran entre els 2 de mínima i els 11 de màxima. I temps ja per a conèixer la informació del trànsit patrocinada per l'autoescola de Benicarló Stop and Go. Segons la Direcció General de Trànsit, hi ha obres a la CB-128 a Catí i també a la CB-12 a Morella. També s'informa que a la Nacional 340 a Torreblanca la carretera es troba en molt mal estat i per això se recomana reduir la velocitat i extremar les precaucions. Són les 12:35 del matí, comencem.
La mañana.
Cope Vinaròs.
Estar informado.
I avui anem a obrir la mañana de Cope en el Maestrat parlant del consistori Benicarlando i de la tramitació del Pla General d'Ordenació Urbana. L'alcaldessa va anunciar ahir que en breu es publicarà la licitació per a l'elaboració de l'informe de sostenibilitat ambiental o document d'avaluació estratègica d'aquest Pla General d'Ordenació Urbana. Xaro Miralles, alcaldessa de Benicarló, molt bon dia.
Bon dia, Laura.
M'agradaria que per a que la gent ho entenga, perquè és una paraula a lo millor molt llarga i diu, bueno, què vol dir això de l'elaboració de l'informe de sostenibilitat ambiental? Què suposa això per al Pla General d'Ordenació Urbana?
Pues això és un dels documents que fa falta per a continuar amb tota la tramitació. Recordem que el Pla General de Benicarló se va aprovar el que és el concert previ o document d'inici en juliol del 2009, i després, al 2011, la Conselleria, que és l'administració competent en aprovar els plans generals i en l'ordenació del territori, va enviar a l'Ajuntament de Benicarló el document de referència, si parlen del 2011, i en aquell document de referència ja se donaven les línies d'actuació a partir d'entonces en quant al document d'inici i dia que era preceptiu redactar l'informe de sostenibilitat ambiental. Este informe de sostenibilitat ambiental, que val 100.000 euros més IVA, pues s'està ja en el procés de contractació, ja pràcticament estan acabats els plecs i tot l'expedient, i sortirà a licitació pues, en els pròxims dies, en les pròximes setmanes. Este serà el document que farà que tot el tema de la revisió del Pla General torni a posar-se en marxa. Junt en tota la comissió de seguiment del Pla General que vam convocar el dia 11 de novembre i en la que estaven convocats tots els partits polítics en representació municipal, més tots els tècnics que tenen algo que veure, ja siguin tècnics de medi ambient, de benestar social, d'urbanisme, dins del Pla General, i aquestes comissions de seguiment se continuaran portant a terme per a que en tot moment hi hagi una transparència total i absoluta. Tot això pues, ve a compte de les declaracions que va fer la setmana passada l'Associació de Veïns de la Costa Nord, on s'acusava d'opacitat i de no tindre en compte les seues reivindicacions. Jo sí que voldria dir a l'Associació de Veïns de la Costa Nord de que ells només van parlar de lo que era el document d'inici o el concert previ, i aquell concert previ es va remetre a la conselleria es va pronunciar. Sembla ser que ells el document de referència ni el nombren, però el document de referència és el document més important que tenim en aquests moments a l'Ajuntament de Benicarló de cara al Pla General. Este document de referència ja feia referència, en valga la redundància, a que des de la Rambla de Cervera cap a Vinaròs, pues, allò no havia de créixer el poble, ja feia referència a que allí pues, hi havia tres zones i que aquelles zones pues, se tenien que protegir i que, a més, després, en les conversacions que segur que es van tenir en la conselleria, en els tècnics, que són els mateixos tècnics que n'hi ha en l'actualitat, pues, només se va considerar que podria ser urbanitzable la primera zona, la zona de riu, les partides Surra i Oliva, pues, no se van considerar així. De totes maneres, ara, aquesta zona està afectada també per el Patibel, que és el pla, és un pla estratègic, o sigui, dins del pla estratègic de la Comunitat Valenciana, pues és el pla d'acció territorial de la infraestructura verda del litoral, i este pla estratègic, pues, lo que determinarà també seran les zones a protegir. Això, de moment, la Generalitat ha donat una moratòria per a aquells terrenys urbanitzables per a que no se desenvolupin més plans d'actuació. No és el cas de la Costa Nord, perquè és rústic en aquests moments, però que sí que determinarà tot el desenvolupament de la revisió del Pla General en quant a tots els terrenys que estan prop de la mar. De manera que nosaltres estem en aquest procés. Ara, el divendres tenim una reunió a Castelló en el director general de la Conselleria, el director general d'Ordenació del Territori, que és el responsable de redactar este pla d'acció territorial de la infraestructura verda del litoral i els veïns de la Costa Nord pues, tindran de primera mà tota la informació referent a aquesta zona i quines són les intencions de la conselleria.
De fet, també heu anunciat que voleu crear un Consell d'Urbanisme, no?, per tal d'afavorir la participació dels veïns, no?
Exacte, dins de la Comissió de Seguiment del Pla General, que jo recordo que en 8 anys el govern Marcelino Domingo no es va convocar ninguna vegada, s'han fet dues reunions per anar a la Comissió de Seguiment del Pla General, dins d'esta comissió de seguiment de la General pues, se va parlar de crear un Consell d'Urbanisme, un Consell on sí que estarien representades les associacions de propietaris que tenim a Benicarló, juntament en altres associacions, com les associacions de discapacitats, associacions de veïns que vulguin opinar sobre el tema de la General, perquè la General no és una cosa només de propietaris, sinó de qualsevol persona que pugui a Benicarló, i pensar pues, que té algo que dir quan a l'urbanisme. Pues, parla de mobilitat, parla de moltíssims temes, tot el Pla General és una ordenació de com volem el Benicarló del futur, i en aquest tema pues, nosaltres sí que estem ara treballant a veure qui ha de composar aquest Consell d'Urbanisme i serem totalment transparents, com així ho vam anunciar en la campanya electoral, i ho complirem.
D'altra banda, també heu anunciat que l'Associació de Veïns de Rius, Urraca i Guadoliva està convocada també a unes reunions que seran per elaborar l'estratègia d'UCI. Això té a veure molt amb els fons FEDER, no, Charo?
Exacte. Dins de l'elaboració de l'estratègia d'UCI, que és l'estratègia que ara es presentarem a la Comissió Avaluadora a Madrid que per a captar els fons FEDER, dins d'aquesta estratègia n'hi ha unes taules participatives que s'han de convocar preceptivament en diverses àrees, en diversos segments, i una és d'ordenació del territori, de manera que aquestes reunions seran una el dia 14 i l'altra el dia 21 d'aquest mes de desembre, de 7 a 9, a l'edifici de l'OACS, al carrer Sant Francesc, i aquestes reunions pues, hem convocat a les associacions de veïns i també a totes les persones que pensem que puguen aportar algo a l'elaboració d'aquesta estratègia per a captar els fons FEDER. Per optar als fons FEDER.
Charo, tornant un poc al tema dels veïns, ells van anunciar que anaven a interposar una demanda contra l'Ajuntament de Benicarló. No sé si heu tingut l'oportunitat de parlar amb ells per a veure si han reconsiderat la seva postura una vegada, potser, aclarades, no?, les diferents postures.
Pues la meva opinió és que allò va ser un titular una mica alarmant, però que això no hi ha cap base jurídica per a posar una demanda contra l'Ajuntament, perquè diu que ells el que volen és que els terrenys de la Costa Nord tornin a tindre la qualificació que tenien abans del pla del 86 i tornin a tindre la qualificació que van tindre entre el 69 i el 86. Jo no sé això si té una base jurídica, perquè jo no soc jurista, però consultats els tècnics de l'Ajuntament, els juristes de l'Ajuntament, han dit que això no té pues, cap base. Està clar que els abogats tenen que treballar i si es consideren que han de posar una demanda de 100 milions d'euros, que és una barbaritat, pues que la posen, però que realment no sé si això se portarà a terme, perquè a vegades pues, anuncien les coses una mica per a donar un titular, però després pues, a l'hora de la veritat se considera que això no té cap base.
Alcaldessa, i ara va la pregunta del millor en la que s'estan formulant tots els benicarlandos que potser ara ens estan sentint. Es desbloqueja amb aquest pas que hem comentat el Pla General d'Ordenació Urbana, i per a quan podríem tindre'l a sobre de la taula?
Pues ojalá en esta legislatura el poguéssim aprovar. Jo,
és la vostra intenció, no?
La nostra intenció és, com en els dos primers anys de la legislatura, que poguéssim tindre aprovat el Pla General. Ojalá poguéssim tindre-ho, perquè jo vull recordar unes declaracions de l'anterior regidor d'Urbanisme, que al mes d'abril d'enguany del 2015 ell va dir que se n'anava de l'Ajuntament sense haver pogut aprovar el Pla General, però que no s'havia pogut aprovar per uns compromisos electorals que hi havia en els veïns de la Costa Nord. I, claro, nosaltres l'únic compromís que tenim és en tota la gent de Benicarló, absolutament tots, tant els que ens han votat com que no, però compromís electoral nosaltres en associacions de veïns ni en temes urbanístics no en tenim cap. De manera que nosaltres treballarem dins de la legalitat i per tot Benicarló, per tindre el millor per Benicarló. I si l'aprovació del Pla General implica que això serà per Benicarló, pues, que hi ha zones industrials, considerar zones comercials i desenvolupar tot el que és l'urbanisme de Benicarló i que això serà positiu per a la nostra ciutat perquè crea la riquesa. Nosaltres, com he dit, de compromís electoral en cap associació no en tenim cap i nosaltres l'únic compromís que tenim és en treballar per a la ciutat de Benicarló en tots els ciutadans.
Charo Miralles, alcaldessa de Benicarló, moltíssimes gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Molt bon dia, Laura.
Són les 12 i 44 minuts del matí. A la tornada d'aquesta pausa publicitària en parlem d'economia i en concret de l'economia vinerosenca, donat que el consistori va aprovar passat divendres els pressupostos de cara a l'any 2016. La que estarà amb nosaltres avui és la regidora d'Economia i Ocupació a l'Ajuntament de Vinaròs, Maria Cano.
La mañana en el Maestrat, Laura Puig.
Del 11 al 20 de diciembre, Peñíscola celebra sus sextas jornadas gastronómicas de cocina tradicional. En 8 restaurantes de la ciudad, con menús desde los 22 a los 30 euros, podrás disfrutar de los sabores más auténticos de la ciudad en el mar. ¿Quieres tomar auténticas cucharadas de tradición marinera? Ven a Peñíscola y descubre su sabor. Es una iniciativa del área de turismo del Ayuntamiento de Peñíscola.
Estudiant, ja coneixes la campanya Biblioestudi? La Biblioteca Vinaròs obre en horari especial per a que prepares els teus exàmens. Des del 21 de desembre fins al 9 de gener, en horari de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 i de 3 i mitja a 9 de la nit. Dissabte i diumenge des de les 9 del matí fins les 9 de la nit. A més, la biblioteca obrirà els dies 24 i 31 de desembre. Biblioestudi és una iniciativa de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Vinaròs.
La Viña Bodega ya está preparada para la Navidad. Lotes y regalos espectaculares, con la mayor colección de vinos, más de 150 variedades de ginebras y nueva sección con más de 200 cervezas del mundo. Y por supuesto todo tipo de licores, destilados, cavas, champáns y productos delicatessen. La Viña Bodega, en Vinaròs, Avenida Castellón. Lotes, regalos y productos gastronómicos de Navidad en la Viña Bodega.
29a Fira de Sant Antoni Abat de Benicarlo, dissabte 12 i diumenge 13 de desembre a l'Avinguda Catalunya. Agrícola, ramadera i multisectorial. Maquinària, automoció, productes i serveis per a la llar. Alimentació tradicional, artesania. Exhibició de tir i arrossegament, doma lliure, pilota valenciana. Danses, ball i música. I recorda, el 16 i 17 de gener, festa de Sant Antoni a Benicarlo amb les espectaculars cavalcades, joes i llançament de les tradicionals coques. 29a Fira de Sant Antoni, amb el suport de l'Ajuntament de Benicarló, Diputació de Castelló, Caixa Benicarló i Beniort.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una Mau con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
La regidoria de comerç i els establiments de Vinaròs ja ho tenen tot a punt per a les teues compres de Nadal. Vine a Vinaròs i descobriràs la nostra oferta de comerç de proximitat amb les millors marques i els establiments de referència de la comarca. I pels carrers del centre, activitats d'animació i moltes sorpreses. Obert també els diumenges 20 de desembre i 3 de gener. Vinaròs, viu el centre comercial de la comarca. És un missatge de la regidoria de comerç de l'Ajuntament de Vinaròs.
La mañana en el Maestrat. Laura Puig.
I avui a la mañana de COPE en el Maestrat seguim parlant del pressupost municipal de l'Ajuntament de Vinaròs de cara al 2016. Recorda que es va aprovar el passat divendres amb un import total de 25.300.000 euros. Ahir tenim amb nosaltres el portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament, a Juan Amat, i avui li toca el torn a la responsable de l'àrea d'Hisenda i Economia del Consistori Vinarosenca, Maria Cano. Maria, muy buenos días.
Buenos días.
Nos gustaría que nos desgranaras el presupuesto al que le dabais luz verde el pasado viernes, pero por cuestión de días, puentes y demás, pues es hoy cuando también nos centramos evidentemente en analizar un poco cada uno de los capítulos. Estamos hablando de que se ha incrementado básicamente un 4% respecto al año anterior, ¿no es así?
Exacto, o sea, se ha incrementado un 4%, este año hablamos de 25 millones y el año pasado hablamos de 24.300.000 euros.
Sobre todo la gente lo que le interesa es conocer básicamente alrededor de qué se gasta el Ayuntamiento de Vinaròs parte, ¿no?, de su dinero. Así que cuéntanos un poco cuáles son los tres ejes básicos en los que vosotros habéis dividido el presupuesto.
Bueno, nosotros los tres ejes básicos a los que más importancia les hemos dado dentro del presupuesto, o sin dejar nunca de lado que los servicios y se siga atendiendo la ciudad, son las políticas de acción social, el empleo y la educación. Serían los tres ejes básicos y donde hemos enfocado el acento de este presupuesto, ¿no? En primer lugar, hablando de las políticas de acción social, lo que hemos hecho ha sido una reestructuración de lo que sería el comedor social. Para entendernos, hasta ahora lo que se estaba gastando era unos 60.000 euros anuales anuales para este fin y se gastaba 4 euros por persona y día en la que solo entraba una comida. Nosotros lo que queremos hacer ahora, gracias a la ayuda de técnicos y sobre todo contando con ONGs como puede ser Cáritas, ha sido pasarlo a vales de compra, ¿vale? Pueden ir al supermercado con unos vales de compra y por la misma cantidad que se está gastando en una sola comida podrían hacer las 5 comidas diarias. Es decir, el ayuntamiento tendrá menos gasto y las familias recibirán más.
Digamos que se lo distribuirán ellos, ¿no?
Exacto, muy bien. Entonces, si es para comprar sobre todo alimentos frescos, que muchas veces en los bancos de alimentos no se tiene esa, no se puede entrar a ese tipo de productos, y productos de higiene, que eso tampoco suele estar en los bancos de alimentos. Entonces, ellos se podrían distribuir, suelen ser alimentos siempre de primera necesidad, los que se pueden comprar. Nunca se podría comprar alcohol. Hay alimentos que ya en la caja no te dejan comprar. Es decir, está todo muy pensado, muy mirado, pero es eso, que el ayuntamiento tiene un ahorro y las personas reciben más, pueden comprar más cantidad de comida.
Otra de las partidas importantes es la de educación, María. Ahí
exacto,
también tenemos un incremento y sobre todo debido, ¿no?, a la nueva ley aprobada por el gobierno valenciano, sobre todo teniendo en cuenta la gratuidad de los libros de texto, ¿no?
Exacto, todos los esfuerzos que hemos hecho dentro del presupuesto ha sido adherirnos a Sasha Libres. Este ha hecho que incremente en 70.000 euros la partida para becas. Esto ha sido un esfuerzo que hemos tenido que hacer, porque son 70.000 euros que hemos tenido que sacar de otro sitio para añadirlo en esta, pero bueno, lo vemos necesario y creemos que es algo que la gente lleva mucho tiempo demandando y es para todo el mundo, es decir, es universal, es gratuita para todo el mundo, no tienes que tener, simplemente haber realizado la compra de los libros.
María, tema paro evidentemente tiene que estar reflejado, ¿no?, en el presupuesto. Además,
exacto,
tú eres precisamente, ¿no?, la concejal de ocupación. Cuéntanos cuánto dinero vais a invertir destinado precisamente al fomento de la ocupación.
Muy bien, ese es otro de los ejes de este presupuesto y encima es mi concejalía. Bueno, lo primero que hay que decir, bueno, que dentro de la competencia que podemos tener, que es pequeñita, ya que la mayoría de cosas tienen que venir del Estado y de Generalitat, pero bueno, dentro de nuestro pequeño margen de maniobra, sobre todo donde queremos poner el énfasis es en la formación para emprendedores desocupados y personas con comercios para que lo vean incentivado. Esto hemos hecho un incremento de casi 13.000 euros en estas partidas, creemos que es una cosa muy importante. Luego hemos incrementado también la partida para volver a pedir a otro taller de empleo y la partida que el año pasado estaba para el fomento de la ocupación también la hemos incrementado en 5.000 euros. Es decir, respecto al año pasado, la partida para la ocupación ha incrementado en 30.000 euros el total, eliminando ya las ayudas para que nos han dado el taller de empleo.
Cuéntanos, María, también cuáles son las inversiones más destacadas que aparecen reflejadas en las cuentas municipales del 2016.
Sí, bueno, este año, como comenté el día del presupuesto, es un año que hemos realizado pocas inversiones, pero bueno, como ya comenté, queremos que se haga mediante un programa, que es el programa DUSI, para poder acogernos a fondos FEDER, ¿vale?, que son fondos europeos, para subvencionar la mitad de las inversiones que queremos hacer. Por lo tanto, este año ha sido un año que lo que nos hemos fijado ha sido en aquello más necesario, ¿no? Pues en la ampliación del cementerio, que lo vemos como algo muy necesario. Otra de las inversiones es el pago de sentencias, que bueno, que es obligatorio, pero hay que realizarlo. Y luego, bueno, pequeñas actuaciones como es la compra de automóviles para la brigada o para la policía local, o hacer los baños, que es una petición por los usuarios de la ciudad deportiva, y un almacén para la pista de atletismo. Este año es poquita la inversión que hacemos, pero es eso, porque creemos que tiene que ser con una planificación y no hacer inversiones sin esa planificación a largo plazo.
Cuéntanos, María, cómo está el capítulo de la deuda municipal, que también suele interesar mucho, sobre todo, ¿no?, la gente de Vinaròs.
Sí, la deuda a finales del 2015 se quedaría en torno a unos 15 millones, pero bueno, una de las razones de que el presupuesto aumente en un millón es porque nos han concedido un crédito para el pago de sentencias. Entonces, durante este año vamos a incrementar en 2 millones más. Pero como también durante este año amortizaremos cerca de 2,5 millones, a final de año se quedará otra vez en torno a los 15 millones de euros. La deuda que entendemos como financiera, luego estaría la deuda para pagar las sentencias, pero bueno, lo que es la deuda financiera que entiende el presupuesto serían finales de 2016 unos 15 millones de euros.
María, lo he comentado al principio, pasaba por estos micrófonos precisamente ayer el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vinaròs, Juan Amat, criticaba que era un presupuesto que condenaba a Vinaròs al envejecimiento, porque decía que no habíais tenido en cuenta partidas, por ejemplo, para el arreglo de viales, de calles, que dice que es algo muy importante, teniendo en cuenta que en los últimos años, pues precisamente no se ha invertido en esta materia.
Yo creo que el presupuesto está bien encajado para que el mantenimiento de aquello que se tenga que seguir haciendo se siga haciendo, es decir, el día a día de los vecinos va a seguir estando perfecto. Se van a mantener muchas cosas que durante estos 4 años no se han mantenido, pero como he dicho, sí que es un presupuesto con poca inversión, pero porque queremos poder optar a esos fondos y hacer esa planificación que Europa nos pide para poder optar, es decir, que queremos hacer que el Ayuntamiento de Linares se ahorre un 50% de esas inversiones si podemos hacerlo bien. Entonces yo creo que este año era un año de mantener aquello y poder realizar grandes obras con la mitad de dinero.
Y respecto al plan de emergencia social, él también criticaba que era precisamente una de las banderas, ¿no?, de algunos de los partidos que forman parte del equipo de gobierno y que no habían visto una partida destinada precisamente a ese plan, ¿no?, de emergencia social.
Pues mira, dentro del programa social, como he comentado, ha sido mejorar lo del comedor social. Otra de las cosas es las PEIs, las ayudas para familias con necesidades urgentes. Se ha duplicado respecto al año pasado de 150.000 a 300.000 euros. También hemos incrementado las partidas en programas de acción social, como no, aumentar las partidas de empleo, yo creo que también forma parte de este plan de emergencia social, y en cuanto a la educación y esas becas para los niños también está dentro de esto. Pero bueno, muchas cosas, como también comenté en el pleno, no son de poner presupuestariamente, sino es de ir a llamar a puertas y firmar convenios. Por ejemplo, ahora la Generalitat ha sacado uno para las personas que no puedan llegar a pagar la luz o el agua. Entonces, es moverse, y a veces es más que el presupuesto, y es terminar de firmar acuerdos y cosas para que mucha gente no pueda dejar de pagar la luz o no pueda pagar comprar la comida para final de mes. No, muchas veces no es presupuestariamente, pero bueno, yo creo que sí que hemos hecho ese esfuerzo, porque como digo, una partida que es para la ayuda de necesidades urgentes ha duplicado respecto al año pasado.
María, tu primer presupuesto, ¿qué tal ha sido la experiencia de batallar con cada una de las concejalías? Porque entiendo que cada una, y con el poco dinero que se maneja hoy en día en los ayuntamientos, intenta tirar para sí, ¿no?, más dinero.
Exacto, es un trabajo duro, pero bueno, la verdad que todos los concejales se han portado muy bien, todos hemos dado nuestro brazo a torcer, pero bueno, yo creo que al final ha quedado un presupuesto que va a estar muy bien, y yo creo que nos va a dejar mucho margen para trabajar este año 2016. Y bueno, es así un trabajo duro, pero bueno, ha sido el primero, yo creo que ya le hemos pillado el tranquillo, luego los otros está hecho esto ya.
Muy bien. María Cano, concejala de Economía y Ocupación en el Ayuntamiento de Vinaros, muchísimas gracias por atendernos y muy buenos días.
Muchas gracias.
La mañana.
COPE Vinaros.
Estar informado.
La regidoria de Comerç i els establiments de Vinaròs ja ho tenen tot a punt per a les teues compres de Nadal. Vine a Vinaròs i descobriràs la nostra oferta de comerç de proximitat amb les millors marques i els establiments de referència de la comarca. I pels carrers del centre, activitats d'animació i moltes sorpreses. Obert també els diumenges 20 de desembre i 3 de gener. Vinaròs, viu el centre comercial de la comarca. És un missatge de la regidoria de Comerç de l'Ajuntament de Vinaròs.
El nostre poble, la nostra gent, se mereix tota l'atenció. Vos la oferim a Caixa Rural Caixa Vinaròs, amb serveis financiers a la mida dels nostres clients, sempre mirant pel progrés del nostre poble. A Caixa Rural Caixa Vinaròs seguim apostant pel foment de les tradicions, destinant els nostres fons socials a les activitats culturals de la Fundació Caixa Vinaròs. Perquè els nostres orígens són la base del nostre futur. Per això, per sempre i com sempre, confia en Caixa Rural Caixa Vinaròs.
Del 11 al 20 de diciembre, Peñíscola celebra sus sextas jornadas gastronómicas de cocina tradicional. En 8 restaurantes de la ciudad, con menús desde los 22 a los 30 euros. Podrás disfrutar de los sabores más auténticos de la ciudad en el mar. ¿Quieres tomar auténticas cucharadas de tradición marinera? Ven a Peñíscola y descubre su sabor. Es una iniciativa del área de turismo del Ayuntamiento de Peñíscola.
La informació diària de les nostres comarques a l'informatiu de Canal 56. De dilluns a divendres a les 20 hores. Canal 56.
El Nadal ja es viu a Vinaròs.
concerts, festivals de ball, nadales, cinema, titelles, jocs tradicionals, música pels carrers, les visites del Pare Noel i els patges del Rei d'Orient i moltes activitats pensades per als més menuts de la família, per a que visqueu el Nadal intensament. Consulteu la programació al web de l'Ajuntament de Vinaròs i a les xarxes socials. Vinaròs viu, viu un Nadal únic. És un missatge de la Regidoria de Cultura, Festes i Tradicions de l'Ajuntament de Vinaròs.
I no tenim temps per a més. Donem pas als serveis informatius de la cadena COPE que te conten tot allò que passa a Espanya i al món. Tornem a la 1:05 per a contar-te el que passa així a casa teua.
La mañana.
COPE Vinaròs.
Estar informado.
Què tal? Salutacions cordials de nou. És la 1:05 de la tarda. Soc Laura Puig i estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Continues escoltant la mañana de COPE en el Maestrat, el programa que diàriament tracta d'apropar-te tota l'actualitat del Baix Maestrat, la de casa nostra. En uns instants anem a saludar a José Vicente Coll, és el president de la confraria de Sant Antoni Abat de Benicarló i ens parlarà sobre la fira multisectorial i agrícola de Benicarló que aquest cap de setmana arriba a la ciutat per tal de celebrar la festa de Sant Antoni i fent-ho, evidentment, comprant els millors productes i els millors preus. D'altra banda, et contarem en què consisteix una iniciativa solidària de la farmàcia Roca de la ciutat de Vinaròs que col·labora amb la Fundació El Alto. Coneixerem, gràcies al farmacèutic David Roca, en què consisteix i el que és més important, com tu pots ajudar a la gent d'Uganda, la gent del Tercer Món, només acrostant-te a aquesta farmàcia. De seguida entrem en matèria, però abans actualitzem l'última hora informativa i ho fem com sempre en titulars. Peníscola programa 30 activitats per celebrar el Nadal. Les àrees de cultura, esports, festes, benestar social i turisme han coordinat l'agenda per a tots els públics. La litúrgia i les celebracions pròpies de les festes, la dinamització comercial i la promoció de l'oferta gastronòmica són algunes de les propostes. Un total de 8 associacions locals col·laboren en l'organització i programació d'activitats. Nou tall de la variant de la Nacional 340 al seu pas per Vinaròs serà aquesta tarda a partir de les 16 hores. Es demana la gratuïtat de l'AP7 per alleugerar el nombre de vehicles que circulen per la Nacional 340. L'Ajuntament de Vinaròs col·labora en un torneig benèfic a favor del projecte Creixent. La ciutat esportiva acollirà el partit organitzat per l'agrupació de veterans del Vinaròs Club de Futbol el pròxim dia 27 de desembre a les 12 del migdia. I Alcalà millora la senda per als vianants de la platja del Moro d'Alcossebre. Les obres, segons indica l'alcalde Francisco Juan Mars, es venien reclamant des de feia anys per part del consistori amb la finalitat de millorar la senda i incrementar la zona destinada a pas de vianants. Es procedirà a realitzar la millora de la senda litoral existent, la creació de noves zones verdes i l'asfaltat i creació d'una vorera per als vianants. El cost d'aquestes obres serà assumit íntegrament pel Ministeri. És la 1:08 de la tarda, fem una ullada a les temperatures i és que segons meteoclimàtic.net a Vinaròs la màxima a hores d'ara és de 15,6 graus. A Benicarló els termòmetres marquen una temperatura de 15,4, mentre que la càmera ubicada al Gran Hotel Peníscola enregistra una temperatura màxima de 16,6. Si ens acostem a Morella, allí fa una mica més de fresca, arriben fins als 11,9 graus. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà divendres i a la zona litoral cel amb intervals nuvolosos, temperatures lleugerament més baixes que les d'avui, amb una mínima de 10 graus i una màxima de 15. A l'interior demà tindran el cel nuvolós a primeres hores del matí, però després sortirà el sol. Les temperatures baixen un poc més respecte a les d'avui i es situaran entre els 2 de mínima i els 11 graus de màxima. I coneixem a continuació la informació del trànsit, una informació patrocinada per l'autoescola de Benicarló, Stop and Go. Segons la Direcció General de Trànsit, hi ha obres a la CB-128 a Catí. També s'informa que a la Nacional 340 a Torreblanca la carretera es troba en mal estat. I et recordo que a partir de les 16 hores hi ha la variant de la Nacional 340 a l'alçada de Vinaròs, es tallarà la carretera durant uns minuts. Així que molta precaució si circules per aquests vials. La 1:09 de la tarda. Seguim a la mañana.
I seguim comptant més coses a la mañana de COPE en el Maestrat. Ens espera a la ciutat de Benicarlo un cap de setmana molt firer, perquè torna la Fira Agrícola i Multisectorial de Sant Antoni, organitzada per la Cofradia de Sant Antoni Abat de la ciutat de Benicarlo. Tenim amb nosaltres a José Vicente Coy, que és el president d'aquesta entitat. José Vicente, molt bon dia.
Molt bon dia.
Tot a punt de cara al cap de setmana, com ho tenim això?
Pues sí, està a punt, estem fent els últims preparatius, perquè sempre a l'últim moment, inclús avui mateix estan vingant molts expositors que encara volen un stand, però bueno, tot ho solucionarem i tot ho ficarem a punt.
I a més, tenint en compte que estem parlant de la 29a edició, quasi res, eh? És a dir, que esteu més que sobrats en experiència a l'hora de muntar fires, eh?
Sí, anem a veure, ja fa molts anys que estem preparant la fira, encara que els majorals de la cofradia sempre no estem renovant, però bueno, una cosa passa d'uns a altres i sempre hi ha gent nova, sempre aporten idees noves, que és del que se trata, per fer més atractiva la fira i així perquè vinguin molta més gent, molt més visitants i al mateix moment també expositors, perquè si els expositors veuen una fira d'interès, pues també són els més interessats també per poder vindre aquí a Benicarlo.
Recorda'ns, José Vicente, quants metres quadrats d'exposició podrem visitar al llarg i ample de l'Avinguda Catalunya, Pavelló Poliesportiu, que és tot el lloc on tindrà lloc el recinte firal, no?
Correcte. Mira, pues nosaltres contem una superfície de 25.000 metres quadrats i tots aquests metres és una part molt gran al carrer. Després tenim dos pavellons, tenim un pavelló cobert i un pavelló semicobert. I inclús en guany han demanat permís a l'Ajuntament perquè hem tingut que obrir fins a un altre carrer nou per la gran afluència que tenim d'expositors. Doncs anem a veure, seran ja inclús algo més d'aquests 25.000 metres ja. Però bueno, encara així són molts de metres quadrats. És una fira potser de les més grans de tota la província. I bueno, i a part de la fira, comentar als visitants que no és sols veure la fira, a banda hi ha programes, moltes activitats.
Moltes moles, José Vicente, perquè jo sé que tenim exhibició de doma, ballen les danses. Explica'ns una mica quin és el programa que aneu a seguir.
Exacte, pues mira, el dissabte a les 12 començarem en la inauguració de la fira de la nostra dama, Sara Carbó, vindrà acompanyada de l'alcaldessa, Charo Miralles, vindrà un gran número de regidors i els algun al càrrec de la Generalitat. Llavors, pues, a partir d'ahir, pues, la primera actuació pues, era el sext trofeu de la Fira de Sant Antoni de Pilota Valenciana, que la nostra dama Sara farà el saque d'honor. A partir d'ahir, pues, bueno, pegarem una volteta per tota la fira i ja per la tarda, pues, ja està, ja n'hi haurà, diguéssim, doma de cavalls, n'hi haurà actuació de balls, grup de danses típiques del poble, i el dia següent, pues, pel matí tindrem tiro i arrastre, també per la tarda tindrem una altra exhibició de doma, també tindrem exhibició de flamenc, de sevillanes, del Club Madison, bueno, moltes activitats. Els visitants, des de luego, no s'avorriran gens. Entre una fira que és molt gran, que consta de tot tipus. És molt...
Quants expositors estaríem parlant?
Pues aproximadament d'uns 150 expositors.
Anem segur aproximada... que trobem sí. Algo que ens agrade i que volguéssim comprar, no?, dins d'aquesta fira, en tants productes.
Exacte, i a banda és el moment adequat per poder comprar. Estem antes de Nadal i entonces pues, és el moment apropiat perquè la gent pues, pensi en les compres de... En les compres de Nadal, que si vol comprar un cotxe, pot comprar un cotxe...
Sí, que al millor també, bueno, això es posa a no me toquen, no? Sí. Però que normalment les firmes aprofiten les fires per a fer algun descompte, no? El preu especial, descompte fira. És a dir, que n'hi ha que aprofitar també si fan algun descompte, no?
Sí, amor, ese tema jo també no puc ficar-me molt.
Cada un fa el que vol, està
exacte.
Clar.
Però sí que és veritat que a vegades, quan estem passejant per la fira, tenim oferta especial o oferta especial de feria. Entonces, amor, se supone que también que es final de año y yo pienso personalmente que las calles comerciales, a lo mejor para finalizar un año, pues voldrán de que se fe unas ventas extra.
Entonces, la verdad pues, es que sí.
Y a partir de ahí, pues, amor, es lo que le estaba comentando Laura, que amor, son unas fechas importantes que la gente puede comprar de todo de cara a Nadal.
Que se guarden els dinerets estos dies, eh? Sí. El que queda, perquè de maig al divendres, sí. I el cap de setmana pues, a invertir i a fer les diferents cartes als Reis aprofitant aquesta fira. Quin tipus de productes podrem trobar?
Pues mira, podem trobar des d'automoció, maquinària agrícola, tractors, alimentació, artesania, atraccions per als més menuts, també sense oblidar-nos de tots els animals que tenim a la fira que podem visitar. També estarà el cavall que sortegem en la rifa de Sant Antoni el dia de 7 de gener. I bueno, podem trobar pues, de tot. És que dic que podem trobar és que és impensable la de productes que se poden trobar, pràcticament de tot.
Molt bé, pues, des d'ací, des de les zones de la mañana de Copa en el Maestre, convidem a tota la gent de la comarca que ens escolte, a que acudisca. En quin horari més o menys estaran els expositors oberts? A partir de les 12 del migdia dissabte i fins a quina hora el diumenge?
Sí, pues, a partir de les 10 del matí, pues, hasta ya les 9 de la nit, aproximadament.
Molt bé, pues, una bona representació de maquinària, de productes agrícoles i tot tipus de productes són els que trobarem en aquesta fira multisectorial que organitza la confraria de Sant Antoni Abat de Benicarlo. I ja treballant, no, Vicente, suposo, de cara a la festivitat dels dies 16 i 17, però d'això ja en parlarem, no?
Sí, sí, ja parlarem uns dies més abans, perquè ara ja a partir del dia 27 pues, ja farem ja totes les coquetes que s'hi tiraran en Sant
ja
Antoni.
Ja comença a fer l'oreta coca, per Benicarlo.
Sí, sí, la veritat que sí, ja n'han fet unes poquetes pels nostres expositors i pels col·laboradors, perquè sense ells no se podria fer aquests actes, i ara el dia 27 ja fem lo gran que ja serà per tot el poble i per als visitants que ens vulguin acompanyar en aquests dies de festa.
Doncs 27 de desembre, queda ahí anotat en el calendari, que és la data en la que se faran ja les tradicionals coquetes de Sant Antoni. José Vicente Coy, president de la confraria de Sant Antoni Abat de Benicarlo, moltes gràcies per atendre'ns, que el temps ho respecte, que no faça molt de fred, que això és bo, perquè no vigis massa a passejar si anem tots tapats en bufandes i en guants, però jo crec que ha donat bo per al cap de setmana i que podré gaudir d'aquesta fira multisectorial. Gràcies i bon dia.
Moltes gràcies.
És la 1:17 de la tarda, temps per una pausa publicitària i a la tornada parlem de la Fundació El Alto i de la farmàcia Roca de Vinaròs que uneixen sinergies per tal de fer que aquest Nadal siga molt més solidari.
El nostre poble, la nostra gent, se mereix tota l'atenció. Vos la oferim a Caixa Rural Caixa Vinaròs, amb serveis financiers a la mida dels nostres clients, sempre mirant pel progrés del nostre poble. A Caixa Rural Caixa Vinaròs seguim apostant pel foment de les tradicions, destinant els nostres fons socials a les activitats culturals de la Fundació Caixa Vinaròs. Perquè els nostres orígens són la base del nostre futur. Per això, per sempre i com sempre, confia en Caixa Rural Caixa Vinaròs.
La regidoria de comerç i els establiments de Vinaròs ja ho tenen tot a punt per a les teues compres de Nadal. Vine a Vinaròs i descobriràs la nostra oferta de comerç de proximitat amb les millors marques i els establiments de referència de la comarca. I pels carrers del centre, activitats d'animació i moltes sorpreses. Obert també els diumenges 20 de desembre i 3 de gener. Vinaròs.
Del 11 al 20 de diciembre, Peñíscola celebra sus sextas jornadas gastronómicas de cocina tradicional. En 8 restaurantes de la ciudad, con menús desde los 22 a los 30 euros, podrás disfrutar de los sabores más auténticos de la ciudad en el mar. ¿Quieres tomar auténticas cucharadas de tradición marinera? Ven a Peñíscola y descubre su sabor. Es una iniciativa del área de turismo del Ayuntamiento de Peñíscola.
Cope Vinaròs, també en la xarxa. www.cope.es/Vinaròs. Amb la secció d'àudios per escoltar o tornar a escoltar el programa La Mañana de Cope en el Maestrat amb Laura Puig. www.cope.es/Vinaròs. Cope Vinaròs, també en Twitter. @CopeVinaròs. La Mañana en el Maestrat. Laura Puig.
I de Benicarlo ens traslladem a continuació fins a Vinaròs per a parlar d'una iniciativa solidària i en concret la que ha posat en marxa la farmàcia Roca. Una farmàcia que porta moltíssims anys al peu del canó a la ciutat de Vinaròs i que va passant de generació en generació a tots els membres de la família Roca. I anem a saludar ja precisament a David Roca, que és un dels farmacèutics d'aquesta farmàcia. David, molt bon dia.
Hola, bon dia, Laura.
Anem a parlar d'una iniciativa solidària que heu engegat des de la farmàcia Roca per a aquests Nadals i que la vau iniciar ahir i que es perllongarà fins al dia 19 de desembre. Conta'ns, perquè es tracta de ser solidari, sobretot amb la gent d'Uganda, no? Apoyar una miqueta la Fundació El Alto, que és de la que eres tu també president, no?
Correcte. Sí, bueno, mira, la idea va sorgir perquè, bueno, pues nosaltres sabem que hi ha una necessitat molt important. Estem, portem 3 anys treballant de manera ininterrompuda a Uganda, a l'Hospital de Kitgum, que és un hospital que queda al nord del país, molt a prop de Sudan del Sud. Estem treballant, bueno, per a més de 300.000 persones directes i volíem donar un poc de, bueno, pues de visibilitat, no? Tenint un puesto, pues com tu dius, no? De molt de renombre i que, bueno, pues porta molta història detrás, no? Més de 90 anys que porta la farmàcia Roca. Bueno, pues a través de la farmàcia, pues donar a conèixer pues esta realitat, no? I com se pot treballar, com se poden fer les coses i bueno, i ajudar una mica al treball que estem fent específicament en este hospital, en l'hospital de Uganda. Sí, sí.
Conta'ns una miqueta, si jo, per exemple, vaig a la farmàcia Roca, com puc ajudar a la Fundació El Alto, perquè em sembla que per cada un de, per exemple, els serveis, si jo vaig a mirar-me l'atenció, hi ha una quantitat que a lo millor se destina a la Fundació El Alto, no és així?
Correcte, mira, és molt senzilla, ¿vale? El tema és, bueno, pues lo que han fet en la farmàcia és tots els serveis, bueno, pues hasta el dia 19, ¿vale? Aniran íntegrament en esta campanya. Entonces tenim l'atenció, ¿vale? Bueno, pues que és un paràmetre que la gent se sol prendre en la farmàcia, pues tota la gent que vingui hasta el dia de neu, la recaptació d'este paràmetre de l'atenció se donarà a la fundació. El pes, pues igual. L'anàlisi de colesterol també, ¿vale? I després, per altra banda, poden comprar unes galletes solidàries que han fet i bueno, pues que les tenim a la base de tot el món en la farmàcia. I després, per altra banda, bueno, pues n'hi ha una altra idea, que és la de poder sensibilitzar sobretot a la gent més menuda, a los xiquets, i bueno, pues a través d'una altra línia de la campanya, pues també donem a conèixer bueno, pues esta realitat. ¿Vale?
Dibuja por África, ¿no? Es titula la campanya.
Correcte. Este es el segon pont, ¿vale? La segona part de la, bueno, pues de la campanya nostra, ¿vale? Entonces, en esta campanya, lo que es hasta xiquets de 12 anys, pues poden fer un dibuix i per cada dibuix que doni cada un dels xiquets, ¿vale? La farmàcia pues ficarà 5 euros bueno, pues ficarà 5 euros per la Fundació El Alto. ¿Vale? Per cada un dels dibuixos. Si n'hi ha 200 dibuixos, pues 1.000 euros. I si no, serà la campanya. O sigui, diguem, la part de sensibilització. Per una banda, pues se fiquen els diners i per altra banda, bueno, pues se dona a conèixer esta realitat i sobretot se comença a treballar en xiquets, no? És molt important i, bueno, pues nosaltres creiem que des de menuts tenim que conèixer que n'hi ha, encara que aquí ho estem passant molt malament encara, bueno, pues n'hi ha puestos que estan
pitjor,
no?
Sí.
També
és important, no?, que la gent sàpiga que se pot fer soci, no?, de la Fundació El Alto. Suposo que simplement acudint a la farmàcia Roca i preguntant per David,
correcte,
no?, podria un fer-se soci, a part d'aquestes formes, no?
Sí, sí, sí. Bueno, siempre, claro, mira, la posibilidad de hacer eso, sí, como tú comentes, Laura. Sí, bueno, es muy fácil y, bueno, y una otra cosa también interesante es que después, a través de las cuentas claras que nosotros diem, pues, bueno, se metrá un certificado de la Fundación, de acuerdo en cada uno de los puntos estos que estén comentando, pues lo que se ha recaptado. Y toda la gente sabrá lo que se ha recaptado. Y aquí una part específica del projecte d'Uganda s'ha destinat els fons.
Porteu 10 anys, quasi res, treballant a Etiopia, Txad i Uganda. I sobretot el que hi ha que informar la gent és que, a part del tema hospital que has comentat al principi, vosaltres vos encarregueu, els vostres laboratoris, de fer fórmules magistrals, no? Els medicaments, bàsicament, amb els que s'abasteix aquesta gent, no?
Correcte. Sí, sí. Bueno, nosotros, claro, venim de la farmàcia, ¿no? Del món de la farmàcia. I bueno, pues una de les tècniques bàsiques per a fabricar medicaments és fer pues la fórmula magistral, ¿no? Això és el que fien los yaios.
Un yaio, per exemple, ¿no?
Sí, m'entendremos. I pues ells fien aquestes fórmules i nosaltres lo que vam publicar, inclús en congressos científics i en publicacions científiques, és una forma de garantir que, bueno, pues que aquestes persones tenen accés a medicaments essencials, a medicaments bàsics, ¿vale? No són medicaments d'última generació, però en aquests medicaments, que com te dic, són medicaments bàsics, bueno, pues permetis millorar la salut de la gent, perquè n'hi ha una gran quantitat de medicaments falsificats, una gran quantitat de medicaments que no porten la quantitat de principi actiu que diuen que porten, no? I n'hi ha un mercat en tota Àfrica, però bueno, específicament en els països que estem treballant nosaltres, no? Bueno, pues n'hi ha un mercat que el que fa és que impedir que la gent pugui accedir, no, en este tipus de tractaments. I a través de la formulació magistral, pues bueno, estem millorant moltíssim, no, la salut de los pacients en los hospitals que nosaltres estem treballant, sí.
David, què te va moure ara fa 10 anys a fundar aquesta fundació, El Alto?
Bueno, mira, va ser un viatge, no? Jo vaig, estava, diguem, una mica encaminat a fer-me càrrec de la farmàcia i bueno, pues me'n vaig agafar la motxilla i me'n vaig anar 3 mesos de...
Te'n vas anar de motxillero establir una mica el camp, no?
Sí, a Sud-amèrica. I bueno, i l'últim lloc que vaig estar, bueno, pues va ser en Bolívia, en El Alto, ¿vale? El Alto és un suburbi de La Paz, que és la capital de Bolívia, ¿vale? I bueno, i va ser un moment molt bonic, vaig estar visitant a un amic que estava en Perú i a partir d'ahí pues vaig estar voltant, ¿no? I després de 2 mesos pues vaig arribar aquí, vaig parlar amb meus pares i vam començar en una colla d'amics pues este projecte, ¿no?
És interessant, no, que d'un viatge així sortiga una ONG tan altruista com la vostra i que treballa durant 10 anys a Etiòpia, Txad i Uganda per tal d'ajudar a tindre una millor qualitat de vida a totes aquestes persones. Recorden, fins al 19 de desembre, per algun dels serveis que s'ofereixen a la farmàcia Roca, tensió, pes, colesterol, o comprar les galletes solidàries, o si volem que els nostres xiquets donen un dibuix, pues també està la part de solidaritat de la farmàcia Roca, que donarà, recordem, 5 euros per cadascun dels dibuixos. Gràcies, David, i enhorabona per aquesta tasca tan important.
Moltíssimes gràcies, Laura. Moltíssimes gràcies.
La mañana en el Maestrat. Laura Puig.
29a Fira de Sant Antoni Abat de Benicarlo, dissabte 12 i diumenge 13 de desembre a l'Avinguda Catalunya. Agrícola, ramadera i multisectorial, maquinària, automoció, productes i serveis per a la llar, alimentació tradicional, artesania, exhibició de tir i arrossegament, doma lliure, pilota valenciana, danses, ball i música. I recorda, el 16 i 17 de gener, festa de Sant Antoni a Benicarlo amb les espectaculars cavalcades, joies i llançament de les tradicionals coques. 29a Fira de Sant Antoni, amb el suport de l'Ajuntament de Benicarló, Diputació de Castelló, Caixa Benicarló i Beniort.
El Nadal ja es viu a Vinaròs.
concerts, festivals de ball, nadales, cinema, titelles, jocs tradicionals, música pels carrers, les visites del Pare Noel i els patges del Rei d'Orient i moltes activitats pensades per als més menuts de la família, per a que visqueu el Nadal intensament. Consulteu la programació al web de l'Ajuntament de Vinaròs i a les xarxes socials. Vinaròs viu, viu un Nadal únic. És un missatge de la Regidoria de Cultura, Festes i Tradicions de l'Ajuntament de Vinaròs.
I marxem, no tenim temps per a més un programa, però n'han passat els protagonistes de l'actualitat de les nostres comarques, de la comarca del Baix Maestrat. Recorda que ara te quedes amb els companys de la cadena COPE que te conten tot allò que passa a Espanya i al món. Nosaltres marxem, però la cita amb el programa la teniu demà a partir de les 12:30, així al 101.6 de la FM. Fins demà, sigueu feliços, adeu.